Doncs...
Sisplau, endavant, 20 minuts.
Doncs comencem. Perfecte. Les 7, doncs començo, procedeixo i si per cas li demanaria que 5 minuts abans d'acabar m'ho digui, perquè així estaré més tranquil. I aleshores, doncs, bueno, porto l'escrit. Bueno. Persones interessades en el pensament... Ah, no, sí, per cas, primer, saludo la càtedra de Mora i la Fundació Francesc Pujols i després, doncs, les persones interessades en l'estudi del pensament de Pujols. Els que estan aquí, doncs, ja esteu saludats i també dedico el meu pensament a algunes persones que el tercer mil·lenni han fet coses pel Pujols. Perquè el Pujols, abans del tercer mil·lenni, estava o desconegut o mal conegut. Tòpics infames i la cosa de les... bueno, com que tinc poc temps, si per cas, resumeixo i ho faig passar davant. Doncs primer, que era un senyor molt divertit, que això és una cosa molt desagradable, i que també hi havia una colla d'idiotes, que no sé si vosaltres els heu vist, que feien la frase aquella de perquè vindran dia que tots els catalans et tindran topats d'això. I això, infeliços, desgraciats, el Pujols tenia, era una prova que tenia, però deia, a veure, aquesta persona, a veure què, i si reia o somreia, deia, infeliç, fora. De manera que, a veure, prou, perquè ara podia dir, si a vosaltres us ha passat això, però vosaltres segur que no heu rigut ni si somrigut mai, oi? Dieu que no, perquè si no, no puc continuar, perquè tinc l'espectacle muntat d'aquesta manera, si dieu, doncs bueno. Doncs ja feta la introducció, i llavors farem la peripècia de la recepció del pensament de Pujols, perquè hi ha hagut una recepció, però bueno, això passa amb tots els savis i sants i tot això, que primer, quan es moren, sobretot, s'obliden, i després al cap de 50 anys o de 100 anys o de 200 anys, doncs, retornen, se'ls descobreixen, i aleshores, doncs, és una apoteosi. Doncs, bueno, doncs, està bé. I aleshores hi ha una parella que és com un purgatori que és molt negre, que és 1962, que ara estem celebrant el cinquantenari, perquè va bé, perquè, en fi, per la gestió de la cultura i tot això, hòstia, és que jo no puc ser tan dolent. Digueu que no sigui dolent. No, ho heu de dir perquè si no, no puc continuar. Perquè jo, mal imitador de Pujols, perquè Pujols era una persona de literatura, però de literatura oral, sonora, per l'orella, no per la vista de veure lletres. I es pot dir que, bueno, no ho sé, però és difícil dir-ho, però diré, jeje. Si no tenia públic, és que no estava animat. Bueno, sí, quan va veure que no tenia públic, és a dir, a partir dels anys 20, que, doncs què feia? Doncs escrivia i deia, doncs, bueno, doncs hi arribaré per llibre. Però això no li agradava tant com parlar amb la gent, diguem-ne, barallar-se amistosament, perquè la baralla, doncs, és un joc, almenys les baralles a què es dedicava ell, i això. Doncs bé, doncs de l'any 1962 fins a 2002 hi ha aquest purgatori que no... I aleshores, doncs, en fi, en aquest purgatori hi va haver l'aparició de Francesc Pujol per ell mateix, un llibre que és un llibre que, a veure, hi és el senyor Blader, no hi és, bueno, perquè, esclar, aquest llibre el va escriure el senyor Blader, ara, perquè aquí hem vist el senyor Blader fill i el Pujol, és a dir, és una obra, si per cas, compartida, tot el que vulguis, però és una obra de Pujols. Les memòries aquestes de Francesc Pujols per ells mateix. Llavors això va aparèixer, i després si tinc temps ja ho explicaré més bé, doncs és una cosa que està realment bé, perquè és un testimoniatge doncs, d'un començament de segle i que era un record que estava amenaçat. Vaig saltant perquè estava amenaçat aquest record de Pujols i del modernisme, d'un modernisme que es va aconseguir, diguem-ne, salvar, perquè el modernisme o els modernistes eren una mica, diguem-ne, infeliços, o en fi, els van estocinar de mala manera. I el Pujols que es deia, hosti, aquí sí que acabarem malament. Doncs bé, i ho va deixar per escrit. I això doncs, és una cosa que li hem d'agrair molt amb ell i el senyor Blader. Doncs això ja ho tenim als anys 60. I després doncs, hi ha d'altres coses, com per exemple hi ha el que en podríem dir la connexió Dalí. Que el Dalí, conjuntament amb el senyor Carulla, que eren dues coses molt separades, perquè el senyor Carulla, doncs, en fi, no era de l'estil del Dalí, i l'estil del Dalí tampoc, encara que tots dos, doncs, bueno, coincideixen doncs, en una cosa. El Dalí era amic de Pujols, i això és veritat, i és una cosa important, perquè el Dalí em sembla que no va tenir gaires més amics, de manera que això és una cosa realment important. I l'altre, el senyor Carulla, doncs, deia, bueno, què hem de fer alguna cosa així, alguna cosa que sigui, no sé, moderna, o... i va, farem això. I posarem en marxa el Dalí i farem un llibre. Però el senyor Carulla va voler corregir, repassar, retallar el llibre del Pujols. I què feia? Doncs totes les mencions, diguem-ne, contràries a l'església, doncs ho treia. Però bueno, doncs què quedava? Doncs això queda un paper, en fi. Doncs això és... què va passar amb la connexió Carulla-Dalí als anys 60. Després hi ha una altra cosa que és la polèmica, si moles, que aquest matí em sembla que ja se n'ha parlat una mica, i bueno, el Sisi havia conegut Pujols i sabia què era, i en fi, sabia de què parlava i a més hi estava d'acord. De manera que... I en canvi, per l'altra banda, doncs, Joaquim Moles, catedràtic de literatura i tot això, que aleshores tenien, controlaven, perquè tot això eren els anys 60, eren les catacumbes, sota terra. Però a les catacumbes també hi ha, diguem-ne, jerarquies, i a l'infern també hi ha jerarquies, i bueno, i em sembla que a l'infern els carrers són nets, i a més, em sembla que i fa bastant fred, però bueno. Doncs el Moles i el Sisi es van barallar, perquè el Moles, que tenia tota una sèrie de deixebles, és que no has de tenir no has de tenir mals sentiments. Digueu, no tinguis mals sentiments. No, doncs, en fi, va fer una carregada bèstia contra Pujols, que ja era mort, i això està malament. I jo sí, sí, va dir, home, no n'hi ha per tant. I llavors allò, la revista Serrador, que estava doncs, organitzada, és a dir, tenia com un comitè central i discutien els articles i les revistes i discutien i es barallaven. Doncs, bueno, doncs es van barallar el Cardat i Moles i el sí, sí. I ja està. Aleshores, una mica a continuació d'això, perquè diguem-ne, els acompanyants o els seguidors de Moles, doncs eren, n'hi havia molts. I bé, bueno, doncs la desviació cap a Salvat, Ricard Salvat. Ricard Salvat, doncs bla 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 bla, és a dir, Ricard Salvat, doncs, home, sabia alemany i també es posa doncs, teatre bestiar. Això. I aleshores va enganxar per aquests temps, perquè aquests temps vol dir per l'any 62-63, Salvat Papasseit, el tema Salvat Papasseit. I bueno, va estudiar una mica i tot això. Que no vas explicar totes aquestes, dir, ni el Moles, que el Moles va parlar també de Salvat pel Passeig, i el Ricard Salvat, que per qüestions estrictament literàries, per tenir en compte que ell era més aviat home de teatres, doncs, bueno, es devia refiar dels altres, es devia refiar doncs, del Moles i l'equip de Moles. Doncs no diu res de Salvat pel Passeig i Pujols. Quan hi ha coses així discutibles, que si va passar per aquí un dia una festa major, que si això que es veu, això de Visca l'amor, això ho va veure el Salvat pel Passeig, i tot això és realment, en fi, no es pot assegurar. Però sí que es pot assegurar la influència. Influència és mestratge de Pujols, perquè Pujols era modernista, i ser modernista als anys 20 és que era una mica una cosa estúpida o ridícula, i era així. Però esclar, resulta que el Salvat pel Passeig també estava absolutament o bastant fora d'època en l'aspecte modernista, però mira, era així, era modernista i maragallià, i en fi, i amb tot el convenciment. Doncs tot això no es va parlar, i per exemple, el físic que més m'agrada és que repeteix, doncs, en el revolució, una poesia d'un poema, un poema de Pujols. I després, doncs, també allò de primavera d'estiu, primavera d'hivern, doncs home, tot això estava escrit i publicat, perquè una cosa que estigui dit o escrit i l'altra que estigui publicat. Tens el paper, tens la fotocòpia, si tens l'original, sí, doncs això estava escrit i publicat. I a més, podem pensar que Salvat pel Passeig ho havia llegit, perquè també, a veure, quins llibres tenia, doncs repassarem els llibres que tenia, els que va llegir. Afortunadament també devien ser pocs, de manera que no cal, en fi, que ens hi espantem gaire. Doncs bé, Pujols i Salvat pel Passeig, que és doncs una... Bueno, van ser uns escriptors doncs, que van ser amics i que es van entendre literàriament. I això és una cosa que també doncs, es va amagar en aquesta recuperació o retorn o recepció de Salvat pel Passeig dels anys dels últims 60 i dels primers 70. I després, doncs, què més vam fer? I després, fins i tot, doncs, hi ha Fuster, que Fuster és un gran savi, o era un gran savi, que va fer una mena de cosa que va ser, al final, va ser un... el cànon, diguem-ne, no oficial, perquè no hi havia cànons oficials, però el cànon de la literatura catalana, que era allò, la literatura catalana contemporània, bla, bla, bla. I allà, doncs, els que sortien i sortien bé, els que no sortien i sortien malament, doncs aquests ja... Doncs bé, doncs allà, doncs, va despatxar el Pujols, doncs, dient, doncs, que... No sé, que no recordo bé ara, però em sembla que diu que és una cosa que va copiar del Lukács sobre, no sé quin altre, no sé si era Schopenhauer o qui, que deia, és que era un rendista que no treballava. Bueno, sí, home, hi han hagut bastants escriptors que han estat rendistes i que van ser, doncs, home, una mica de dretes, doncs sí, home, sí, van ser una mica de dretes, no passa res. Doncs bé, doncs, el Fuster, respectable, admirable i tot el que vulguis, i això ho puc dir que jo que l'he conegut, doncs en aquest sentit, per què? Perquè Fuster estava en un poble, en un poble, va, deixem un poble, jo diria una altra cosa, però diria un poble, un poblet, és a dir, una cosa perifèrica, en una cosa també perifèrica que seria doncs, el País Valencià, i esclar, doncs, el tema, em sap greu, però això s'ha de dir. El maragall i el modernisme és una cosa que ja has de fixar una mica per entendre-ho. I si estàs lluny, no has conegut l'efervescència que hi ha hagut, doncs pot ser que et passi, que et passi sense adonar-te'n. 5 minuts ja? Doncs vinga, doncs. Bueno, això és la quarta part que portava. Però de totes maneres, anem al final. Per acabar, i haig de procurar no gastar més de 5 minuts. Dos temes, afortunadament, home, ja tenia por. No sé si tindré prou respons, però bé, bueno, sí que dic, hòstia, ara és veritat. Bueno, però sí, però no.
Hi ha una cosa bona, s'ha de cuidar.
Sí? Sí. Bueno, sí. Bueno, per acabar, són 2 minuts. Primer, el malentès del realisme. És a dir, el Pujols, molt sintèticament, quan va tenir 20 anys, ja va tenir tot el seu pensament pensat. L'únic que havia de fer és veure com el col·locava, com el feia passar. Però per la resta, tenia tot a punt, és a dir, tenia frases, tenia jugades, truquets, tot això. I simplement el que va fer després va ser anar-lo aplicant. El va aplicar a la poesia i va dir, fa una cosa de la poesia. Ell, que era molt bona persona, va dir, és que la poesia m'ha enganyat. No, perquè no tens res a fer. I després, doncs, es dedica a polir-se la filosofia. Doncs, bueno, doncs, filosofia, fora. I després, doncs, què més farem? Doncs, no sé, una mica la ciència, però la ciència ho tenia malament perquè a partir dels anys 20 ja això no es podia especular impunament amb la ciència. Ara en deuen quedar 4 minuts. Doncs, dos i mig. El realisme, doncs, a veure, ho farem d'una manera tatatxant, llibre sagrat, suposo que ho coneixeu, heu de dir que sí, encara que no sigui veritat. Ah, que m'agrada com pica, eh? I, aquí hi ha poemes, pròleg, que és un pròleg importantíssim, bla, bla, bla. Després, un altre poema que és la dedicatòria, i una dedicatòria amb una persona, I la persona acaba... És poesia, pròleg, poesia... Aquí, la poesia, el títol, a vos. I acaba, a vos, que sou la realitat, realitat a majúscula. La realitat aquesta què és? Això és realista? No. Això és que ell, el Maragall, va dir, et faré un pròleg. Va dir, gràcies. I molt, però, era una cosa que no tocava. I perquè, esclar, s'estava preparant l'estocinada dels modernistes i el Maragall, doncs, no s'adorava. Bueno, i ell, doncs, a mi no m'enganxaràs. Li posa el pròleg, que és boníssim, així, si no l'heu llegit, us el recomano, i després va i posa la dedicatòria amb una senyora o una cosa que és, no sé, té nom de senyora, que es diu Rosa no sé què, que era la reina de la festa, perquè això havia estat de... I aquesta senyora que es diu Rosa Maria Pratjosà del Vilar, bueno, que deu ser una dona d'un fabricant i tot això, o també és Sofia o Sòfia, que és de la cosa dels gnòstics, perquè pel mig hi ha coses de la humanitat caiguda i el paradís i la de xotxes i la... I què més hi ha? La clarot, això, bueno. És a dir, que tot això no són paraules pujolsianes, això, aquí ho teniu. I és això, és... com feu? Bueno, el pleroma o pleroma? No ho sé, perquè els diccionaris de vegades van amb accent i sense accent. Doncs això. I és la manera de no dir una mentida i tampoc dir res que li volen fer dir. I ja està, 5 minuts o no?
No.
Doncs ja està.